10 i 18, les 5 i 18, ara saludem en Pere Serra. Molt bon dia, Pere.
Molt bon dia, Formentera.
El nostre runner, el nostre trailer, el nostre especialista en la matèria, en les bambes i els camins que mos porta aquesta afició cada 15 dies. Ara feia uns dies que no el teníem, va haver-hi vacances, i per tant li donem benvinguda un any més el de far a far, perquè continuem en aquesta col·laboració de fart de córrer. Què mos vols explicar avui, Pere?
Bé, avui tenc algunes... fet un poc de recapitulació de lo que ha passat aquestes últimes setmanes, aquests últims mes i pico, i bé, ara veuràs, tenc algunes notícies així un poc tristes, un poc decebedores, però bé, també en tenc de molt positives i xules. És a dir,
som-hi.
Si vols, començam en que fa principis de darrers dies de novembre, crec que al principi de desembre, no ho record bé, varen tenir una mort sobtada d'una grandíssima corredora de trail, suïssa, Andrea Hasser, que va morir mentre entrenava. Així de fàcil i així de simple.
O sigui, una runner com en Kilian Jornet. Ens imaginem Kilian Jornet i un equivalent femení, en aquest cas.
Sí, més o menys. Seria.
El que fa en Kilian Jornet, allò de córrer entre precipicis...
No. Ella està fent un entrenament més normal per la zona de Saas-Fee, Suïssa, i bé, va caure per un pendent molt pronunciat, no era ben bé un penya-segat, era un pendent molt, molt pronunciat d'uns 140 metres, i res, la pobra se va matar. Simplement, a part de que crec que són coses que s'han de comentar, és a dir, tenim que pensar que havia guanyat Sultà Trail del Mont Blanc l'any 2015, havia estat segona també l'any 2017, jo que sé, en què digues, era una, a més havia estat campiona d'Europa de bicicleta de muntanya l'any 2002, és a dir, això és gent molt preparada, que té molta de capacitat i de... Però bé, un dia surt a entrenar, una mala patinada, un mal lloc, i mira, la cosa. En només 46 anys, la pobra se va matar a nosaltres.
Doncs mira, lamentem la mort de l'Andrea Hasser, durant un entrenament. Per tant, de vegades pensem que el running, o en aquest cas els trails, és un esport lliure de perills, i mireu, de tant en tant, doncs, hi ha accidents.
Sí, a més, hi ha una cosa curiosa, és que com que mos passam més temps entrenant que correguent, és molt més fàcil, encara que sembli mentida, tenir un entrenament mentre s'entrenam allà de sortir a la vora de casa. Crec que ella vivia en aquella zona, és a dir, estem parlant d'allà com si nosaltres anàvem a la Talaessa, i bé, pues, una mala tropassada, un mal colp, i mira, i vàrem... i hem tingut aquesta mala... És a dir, simplement, això es diga, que a voltes l'accident està més a prop de lo que sembli, ara en parlarem més endavant, bueno, i d'altres... Però bé, que hi ha d'anar sempre un poc en compte, però tampoc són coses que són molt poc freqüents, i que crec que és dels primers casos que ha passat en més de 10 o 15 anys. És a dir, tampoc no és significatiu a nivell estadístic.
Molt bé. Vinga, va, avancem. Parlem d'en Kilian. D'en Kilian Jornet, no?
Sí, en Kilian, com havíem avançat, també els darrers dies de novembre, va intentar batre el record del món de 24 hores de córrer en pista. És a dir, s'havia planificat fer les 24 hores, inclús algunes veus molt agosarades havien pensat que podia batre el rècord del món d'un grec que estava a més de 300 quilòmetres.
Uau!
Sí. Jo crec que, i lo fàcil que és valorar-ho tot de forma així... A posteriori, pues, hi va haver-hi una petita errada de planificació. És a dir, se va plantejar aquest repte. Teniu que pensar que era els darrers dies de novembre a Noruega. La temperatura mitjana no arribava a 0 graus. Només tenia 7 hores de llum. Tota la resta havia de ser en llum artificial. I bé, i en Kilian no se va sentir bé a partir de 100 dels quilòmetres 134, és a dir, quan duia unes 10 hores i pico de córrer. I se va tenir que retirar. Estem parlant de que l'anava...
No és infal·lible.
No és infal·lible. És cert que era la primera vegada que se plantejava un repte d'aquest tipus, i bé, i com ell...
Se mos està fent gran, en Kilian?
No.
No, encara no, encara li queda corda.
Li queda molta corda. El que passa és que s'ha ficat... És a dir, encara que sembli mentida, és molt més agressiu córrer 10 hores en pista que córrer 10 hores de trail.
Clar.
perquè...
Home, sí, perquè la trepitjada, la funyada i tal.
Com que sempre és idèntic, la curva sempre és la mateixa, el moviment, que, i a més en Kilian mateix ho diu, durant aquest any que ha entrenat més pista i més asfalt, ha tingut més lesions que no havia tingut mai.
I psicològicament també ha de ser més dur, eh? O sigui...
Però jo no me'n puc imaginar estar fent... Ell va fer 337 voltes a una pista.
De 400 metres.
De 400 metres, a 0 graus.
A veure, em sembla que ha sigut pare fa poc.
Sí, exacte,
que
ara pare, sí.
Li tocarà allò de no dormir a la nit i...
Sí, coses d'aquestes que passen en els pares, però sí que és cert que... No, jo penso que aquí va haver un error de càlcul. És dir, ara dic que segurament ho tornarà a intentar la primavera, diuen, bé, ja són altres paraules, amb val de temps, és dir, tenim que pensar això, que està 24 hores exposat a temperatures de menys de 0 graus i a més fent voltes allà per tot gelat, no sé. Crec que no eren les millors condicions.
Molt bé, doncs queda dit aquest intent fallit, en aquest cas, de Kilian Jornet. Vinga, avancem.
També varen tenir el dia 13 de desembre a Sant Josep, varen tenir la sort de tenir el Campionat d'Espanya de Trail Running.
Uh-huh. Uau, jo, Campionat d'Espanya.
Sí, va ser una cosa, un event molt ben organitzat, va estar tot molt bé.
Vas participar?
No vaig poder participar, perquè no vaig tenir la possibilitat de desplaçar-me, uh-huh. Perquè hi havia una part que era el Campionat d'Espanya i l'altra que era una part oberta, una part open, que li diu perquè pugui participar els corredors que vulguin, diríem, amb un nombre molt limitat, uh-huh. Totes les mesures de seguretat que vos podeu imaginar. I hi ha que reconèixer que per seleccions el va guanyar la Comunitat Valenciana en la part masculina i va ser se va poder seguir per streaming, que estava molt ben, produït, se podia veure molt bé la cursa, i hem de reconèixer que veure en Andreu Planes córrer era una passada. Tenim que pensar que crec que una setmana abans havia estat corregant, i això ja són paraules majors, havia estat corregant la mitja marató de València, i havia corregut amb 1:02. És a dir, que estem parlant d'una persona que corre 21 quilòmetres a menys de més de 20 per hora. És a dir, a menys de 3 minuts el quilòmetre.
Uau, una barbaritat,
una
no?
Una barbaritat, és una barbaritat. I se maneja molt bé a la muntanya, i bé, va guanyar quan va volar. Va treure 5 o 6 minuts en segon. Va ser un espectacle. I per una banda ell va guanyar, i després l'altra banda, la basca, la Sara Alonso, va guanyar la part femenina.
Molt bé. Perfecte, doncs celebrem aquesta bona celebració. Ara mateix seria impossible segurament fer un esdeveniment
així a Eivissa. Sí, ara és impossible. Ara vos comentaré un poc la previsió que tenim i està molt difícil.
Molt bé, seguim. Anem després, cap a l'Himàlaia un altre cop, no?
Sí, aquesta vegada no és... He de reconèixer que si l'himalaisme no és el meu gran fort, però sí que és cert que hem tingut una altra notícia molt
tràgica,
molt tràgica, molt desafortunada, que ha set que Sergi Mingote, un català de Parets del Vallès, exactament, va morir en escadors. Mm-hmm. Estem parlant d'una de les muntanyes més difícils, o crec que és més difícil de fer.
La segona més alta del món, però més difícil que l'Everest, sempre s'ha dit.
Molt més difícil que l'Everest. És una muntanya un tant maleïda. I, a més, era l'última muntanya, ara us explicaré el detall, que s'ha volgut que encara no s'havia pogut pujar mai
en
hivern. És a dir, tots els altres 8.000 s'han pogut pujar en hivern, però aquesta no s'havia pogut pujar fins en aquest moment. Ell estava baixant, segons informació que he pogut recapitular, estava baixant cap a Camp 3, és a dir, a cota 6.000 metres, estava baixant cap a 6.000 metres, és a dir, que estava a 6.000 i molts metres, i va patir una caiguda i se va rompre una cama. I quan el van intentar, no el van poder rescatar, bé, perquè era de nits, i bé, la cosa se va complicar molt i finalment va faltar.
De fet, ell tenia un altre projecte, que era intentar aconseguir en 1.000 dies pujar als 14.000 que molts ja els té fets, em sembla que pràcticament tots, si no els havia fet tots ja, em sembla que sí, que els tenia tots.
Sí, els tenia fets, ja.
I ara, doncs, segurament per la pandèmia, doncs va trobar, en fi, no va poder fer això, i va trobar finançament per fer aquest altre, que a més va coincidir amb un altre, que ara en parlaràs, una altra expedició que també va voler fer el K2 a l'hivern, i ell encara no ho havia intentat, encara estava esperant, s'estava aclimatant per intentar fer, doncs, el seu intent d'ascendir, però en la preparació prèvia, en l'aclimatació, doncs, va tenir aquest accident.
Això mateix, és a dir, sabeu que l'aclimatació consta, és com pujar i baixar una escala, és a dir, primer puges en el camp base, estàs un dia en el camp base, després puges fins en el camp 2, després descanses en el camp 1, després tornes en el camp base, després puges en el camp 3, t'atures en el camp 2, i se va pujar, és com un caragol, no? Que puges un tram a un camp base i baixes a dormir, tornes a pujar, tornes a baixar, i fins que has aclimatat suficient, i després ja se fa l'intent de cim. Que és, ell està en aquesta fase de preparació d'aclimatació.
Mira, et confessaré que a mi l'Himàlaia, a més, he tingut la sort de no pujar, però, per exemple, he vist el Kanchenjunga al meu davant, el tercer pic més alt del món, i és una cosa que m'interessa, no? Per mi són realment un misteri aquesta gent que necessita aquest perill, aquesta adrenalina, sí, aquest contacte extrem amb la muntanya. Jo coneixia en Juanjo Garra, que era un himalaiista que havia fet fins a 8 mils. Estava molt integrat en l'equip del Filo de l'Impossible, gran programa de televisió espanyola.
Una bona
vella. I a edat de 49 anys. I va morir baixant el Daulagiri, la setena muntanya més alta del món. I per un accident així es va trencar el turmell. I quan es va trencar el turmell, el qui anava amb ell li va dir: "Estic mort." Si et trenques el turmell baixant una muntanya així,
a 7.000 i pico metres, ets
l'home mort. I ho va saber al moment, I jo recordo parlar amb ell anys abans i m'explicava: "És que no sé què hi foto de vegades a l'Himàlaia." O sigui, parlant, acaba de néixer la meva filla i parlant per telèfon via satèl·lit i jo, doncs, pujant no sé quin... Però no ho puc evitar. I tornen, i molts han mort, molts, i segueixen morint.
Ja, malauradament, també tinc una experiència un poc apareguda, sé que tu m'expliques, perquè ara ja farà, aquest mes de maig farà, si no ho record malament, farà uns 12 anys, ara no vull equivocar-me, però uns 12 anys, que un molt bon amic meu, que també fèiem curses de trail, era des que me vaig iniciar les curses de trail, i que havia compartit també molt de quilòmetres i rutes de senderisme, de carrera, de trail. També s'havia fet, havia entrat en un equip d'aquests, perquè són equips, no? Són grups de gent, ja havia fet Everest, ja havia fet Chollo, i van anar amb en Juanito Yarzábal i altra gent.
Un històric.
Van anar a Sant Apurna. I malauradament, ja t'he dit, fa uns 12 anys també va morir.
En Apurna és molt traïdora, també.
Va morir dalt de Sant Apurna.
Em sap greu, Pere.
No, per mala... I, a més, ens ha fet que no s'ha pogut trobar el cos. Va morir allà.
Però això, normalment, ells ja ho tenen assumit normalment ells ja saben que el port, el cos no es recuperarà mai.
No es recuperarà
mai. I la família, que és com que... La família, almenys els himalaiistes purs, saben que el difunt està bé així, amb el cos als 8.000.
Sí, però bé, quan veus... Una cosa és el que seria la part més filosòfica i després la part més pràctica, quan veus la vídua en tots els fills i veus el funeral i tot això, doncs no fa... És a dir, evidentment tothom sabia que estava allí perquè era la seva gran fita.
Passió.
Però ben que digui, després quan veus la realitat que queda, tampoc no fa gent de gràcia.
Un misteri, els himalaiistes, un misteri realment.
Tenim que pensar que lo deien des K2, simplement per acabar aquest detall. Dos de cada tres que hi van tenen greus problemes qui no ha mort. És a dir, que m'ho anem tu, jo i un altre, i dos no baixem.
Déu-n'hi-do.
Que és molt fort, això.
És molt fort, el K2, en el Karakorum, al Pakistan. Molt bé, tenim la creu, que és la mort d'en Sergi Mingote, i tenim la cara.
La cara, que el mateix dia, mira quines coses, en Nirmal Purja, que és on tu antes explicaves que ell estava fent, intentava fer els 14 o 8 mils en menys de 1.000 dies, en Nirmal Purja ho va fer en menys de 7 mesos.
Sí, sí. Ah. Quina brutalitat.
És una pel·li de família de Sherpas, bueno, molt relacionat amb tot l'àmbit de Sherpas, i que ha aconseguit finançament i el mateix dia va aconseguir, que no s'havia fet fins en aquell moment, arribant a 5 d'escadors i, a més, a l'hivern i sense fer servir oxigen artificial, és a dir, sense oxigen. És a dir, que jo ja això no m'ho puc ni imaginar el que és, perquè això és una gran... una prova.
És l'únic de l'expedició que no va fer servir oxigen artificial, eh?
Sí. Varen ser un grup de 10 i varen aconseguir fer cim. Tenim que pensar que ell s'ha rodejat, no? A part de les seves grans qualitats, s'ha rodejat dels 10 millors xerpars de tot Nepal, i clar... i tinguem finançament i tinguem tot bé, doncs clar, són una altra lliga, són un altre nivell.
Ell era un gurkha, estava en el regiment de l'exèrcit britànic tradicional nepalès, coneguts per la seva valentia, sí. I ell no tenia massa afició per la muntanya, fins fa relativament poc, però es veu que és una bèstia física. I el tio, doncs, vinga, som-hi.
Som-hi, bé, i ha tingut... Ha aconseguit, a més, no perdem de vista que la capacitat física que tu dius, segurament si analitzéssim els mils de, o cents de mils de persones que deuen tenir capacitats físiques com les seves o superiors, aquí el que se sol destacar més és la capacitat organitzativa i la capacitat emprenedora de poder trobar el finançament, de poder organitzar, de tenir temps, de tenir la capacitat. És a dir, són molt de factors, no? Aquí diríem no és que pugi és més fort, pugi és que és capaç de combinar-ho tot. La fortalesa, l'organització, l'equip, el finançament, els permisos, que no són res, coses com gens fàcils, i bé, i enhorabona per ell, perquè a dia d'avui, amb molta diferència, és millor i medallista, i que per molt d'anys.
Molt bé, vinga, va, continuem.
Comentar-vos que... com que hi ha poques competicions i els corredors no deixen de córrer, no deixen d'entrenar i de fer coses, pues que demà, si no ho record malament, sí, demà mateix, és dissabte 23, en Jim Wansley, que és un dels corredors d'ultratrail d'esports que li pot fer un poc d'ombra en Killian, o li ha fet en algun moment, intentarà, s'ha passat també la mateixa dinàmica, el rècord del món de 100 quilòmetres. Ho fa per promocionar una sèrie de material, però lo curiós és que ja té rècord de les 50 milles, que si calculant bé són uns 80 i algun quilòmetres, són milles terrestres, que ja va fer les 50 milles en 4 hores i 50 minuts. Ara l'idea seria rebaixar el rècord del món de japonès Nao Kazami, que està en només 6 hores i 9 minuts. És a dir, corre 100 quilòmetres en poc més de 6 hores, que vos assegur que és una tasca molt mala de mesurar. No? Ja el pròxim dia, en properes edicions, ja vos comentaré.
Molt bé.
Ha anat en el Jim Wansley.
Molt bé.
I com el que dèiem...
El rècord dels 100 quilòmetres.
100 quilòmetres, sí.
Em canso només pensar-ho.
Sí, a més pensa que, com a curiositat, ha de fer-ho a un ritme inferior a 3,40 quilòmetres. Durant 100 quilòmetres pensant que hi ha algun moment que s'ha d'aturar o, bueno, de beure, de menjar...
Però aquest tio ha fet alguna cosa similar abans?
Sí, ha fet... bueno, ja té de 50 milles, ja en té 80, el rècord del món de 80 quilòmetres, 85 quilòmetres.
Bueno, o sigui que pot, és factible, eh?
Sí, és factible. Tenia que pensar que va arribar quasi a ser olímpic en marató, aquest senyor. Estem parlant de gent que se maneja... Però així tot, és a dir, va córrer dos maratons, més o menys, que són els 80 i algun quilòmetres, en 2 hores i 35 cada un. És a dir, que quasi hi hauria molt de maratons del món que els guanyaria amb aquest temps, en 2 hores i 35. És a dir, és un corredor molt polivalent. Sí que és cert que les zones més tècniques, quan ve a Europa, se li atreveixen un poc, però quan la pista és un poc ampla, és una bèstia.
Vinga, va, i per acabar, previsions.
Previsions les tenim molt, molt malament.
Ja.
No podia ser d'altra manera, clar. I crec que és ben normal i tots podem entendre. D'aquí unes setmanes es té previst la cursa del líder Lidl, que està anul·lada, i per altra banda tenim, que a finals de mes, el dia 27 i 28, enguany teníem previstes FART.
Clar, una cita anual.
Una cita anual en la tercera, la tretzena, perdó, edició, i bé, i també en moment s'ha ajornat per veure si un poc que millorin les condicions se pogués realitzar.
Clar, el Far de córrer, un pensa, no és la mitja marató, el Far de córrer, la gent corre, primer són menys participants, estan molt dispers, disseminats, però igualment no pots organitzar.
No, però sí que és cert que per ventura, ja si vols fem una petita ressenya amb aquest aspecte.
Vinga.
Són, és dir, el que potser està ensenyant tota la pandèmia que estem vivint, és que per ventura aquest tipus de curses, tipus FART o moltes d'altres que hi ha, són les que són més sostenibles i són les que tenen un s'adapten millor a moltes circumstàncies. És a dir, el que dèiem, és a dir, reunir 50 persones en grups que sortien, o 80 persones en grups que sortien cada 5 minuts, de 5 persones, de 6 persones, de 8 persones, respectant mesures de seguretat amb un terreny que al final són 70 i molts de quilòmetres, és a dir, que al final tothom va completament tot sol o com a mínim un parell, com a molt, per dir molt, amb una època on no hi ha una acumulació de gent ni de públic durant el recorregut, on quan s'arriba a la Sabina, s'arribada, tampoc no hi ha una aglomeració de persones, de corredors, d'acompanyants, de públic. Crec que són les coses que al final mos han de... Si algun tipus de proves ha de tenir futur, són aquestes, que per ventura encara que el que dèiem és dir, maratons de 20.000 persones, de 30.000 persones, de 50.000 persones, per ventura són les coses que en un futur seran més complicades d'entendre.
Clar. Queda aquí aquesta reflexió d'en Pere Serra, fins aquí aquest de far a far... Ai, d'aquest no. Far de córrer. El de far a far encara ens queda una hora i mitja. Recordem, Port tancat des de la 9:30, segons l'informe del web proximoferri.com.